Benvinguda. Ara sí, benvingudes. Si ens escolteu per primer cop, som Dones i Cultura, una assemblea de dones no mixta que va néixer ara fa 2 anys com a grup de denúncia, de suport i d'acció, format per dones i persones no binàries, totes professionals de la cultura que treballem a Catalunya. Dones i Cultura neix de la indignació, de la sororitat i de l'impuls creador. Comencem! Avui som a l'estudi la Júlia, la Marta, l'Andrea i la Mar. En els programes anteriors hem abordat temes com la maternitat i drets laborals, el món dels concursos públics i la perspectiva de gènere, la vaga feminista o la importància dels col·lectius no mixtes femenins al llarg de la història. Avui, i aprofitant que estem en època de gales, premis, catifes vermelles, Super Bowls, brilli-brilli i glamour, tenim ganes de parlar sobre com afecta la pressió estètica a les nostres vides. I ja no parlem només de com et pot afectar si ets una actriu de Hollywood, com jo, o una diva del pop, com la Mar, sinó en el nostre dia a dia, que gira al voltant de la normativitat i de l'autoexigència, sempre definida pel patriarcat, clar.
Evidentment, Marta, evidentment.
Sí. I del fet d'estar sempre estupendes, Júlia?
Sí, sempre.
Li diu a la Júlia perquè la Júlia sempre està estupenda.
Jo sempre estic estupenda.
És així. Doncs parlarem de tots els problemes que es poden derivar d'aquesta pressió, de com ha evolucionat al llarg del temps la representació dels cossos femenins, del moviment body neutral, que ens encanta, i de dones amb barba, entre d'altres notícies bones i no tan bones, alegria i molt sentit de l'humor. Gràcies per escoltar-nos i recordeu que podeu compartir les nostres opinions del programa amb l'etiqueta #radio Dones i Cultura.
Dones i Cultura.
Gràcies a l'èxit que vam tenir l'últim programa amb la nostra tertúlia, hem cregut convenient tornar a repetir-ho i llançar-nos de cap a fer-ne un altre.
Visca. És a dir, que seguim sense tenir ningú per entrevistar.
Una mica justes, últimament.
Això va ser un èxit aclaparador, perdoneu.
Volíem partir d'una pregunta que ens ronda com a dones i com a feministes, que és... Dins d'un context patriarcal i racista, com ens expressem lliurement amb els nostres cossos? Com molt bé diu Eugènia Balcells, com som un cos sent estant, un cos autènticament lliure?
Ahà! Quasi nada, eh?
Quasi nada, què us sembla?
Així per un divendres, bé. ¿Qué te dice el cuerpo? ¿Qué te dice el cuerpo?
Clar, és que tot, aviam, vam tenir aquí unes petites discussions per WhatsApp, perquè vam llegir un article de l'Iranzu Varela, que a mi m'agrada molt, especialment l'Iranzu, hi ha gent que no tant, però bueno, això va a gustos. I ella deia, doncs, era una mica crítica en el sentit de ojo en vendre ara la gala de mitja part de la Super Bowl com a espectacle feminista i que qualsevol cosa que ara hi ha ties allà damunt d'un escenari i poses el símbol de la dona i sembla que tot sigui feminista. I era com... anem a analitzar una mica més en detall i anem a anar una mica més en compte i què significa que dues dones com Shakira o com J-Lo hagin arribat on han arribat, de la manera que han arribat i com a... Vaja, jo crec que té molt poc de feminista, moltes coses de les que van passar a la gala de Super Bowl i moltes que sí.
Sí, no, a l'article, bueno, ja, de fet ja havíem decidit, no, que parlaríem d'aquest tema, però just va sortir l'article abans d'ahir o ahir. I ens va donar per tema. A mi, personalment, clar, jo hi havia coses de l'article que no estic gaire d'acord perquè precisament em sembla que es queda molt a la superfície i crec que fa una mica una anàlisi de, perquè bàsicament, bueno, per qui no ha llegit l'article, que suposo que molta gent no l'ha llegit.
A veure, dels milers d'oients que tenim, doncs algun no haurà fet els deures.
No, ja esteu una mica despistats.
Hi ha d'haver gent per tot, tu.
Clar. Doncs bàsicament, no, deia com que dues dones llatines, no, que si miraven els seus inicis als anys 90, no, i el comparàvem especialment amb el cas de la Shakira, no, que va començar com un estil així una mica dark, hippie, amb rastes,
cantautora,
morena, és important.
Morena, bueno, sí. Quan portava rastes tenia
rastes
de
colors,
eh? Però, bueno, i el que tampoc, no sé si és latino, no, però de colores. I com havien evolucionat, no, pues cap a personatges més sexualitzats, tenyits de ros, apropant-se més a la imatge blanca, diguem, de la sexualitat.
Jo crec que,
no?
Que, o sigui, jo estic d'acord amb l'article i tot, però és veritat que respecte al to, que és el que comentaves tu, sí que hi havia alguna cosa que en algun moment semblava com que les culpabilitzés amb elles, no? O que les responsabilitzés de, ah, te has vendido.
I les infantilitzés una mica. També.
Jo no hi estic d'acord amb això.
Jo infantilitzar-se
crec que no, al contrari, que el to és tota l'estona de dir, jo m'encanten, jo soc superfan, jo soc la més fan de la J-Lo, la més fan de la Shakira, jo canto a la dutxa, jo estic tot el rato... Vull dir que ella comença dient que ella és la màxima fan d'aquestes dues persones.
Que se sap les coreografies. Que
però és veritat que l'evolució a la que han estat sotmeses estètica, jo, per totalment. Exemple, com a dona morena de cabells arrissats, jo em fixo molt a les actrius que comencen com amb cabells arrissats i que totes,
totalment.
Durant la seva carrera, s'acaben allissant els cabells totalment. I tornant-se rosses. I això és un fenomen molt fort,
molt fort,
però que passa. I especialment amb les ties latines. Com que cada cop l'estètica les porta a una cosa més homogènia, rossa, pija,
bueno,
estranya.
Clar, la normativitat de bellesa és
i
una bellesa
racista,
absolutament caucàsica i qualsevol altra ètnia, en realitat, per ficar-se dintre de la normativitat estètica i més si és dintre d'un món laboral on l'estètica té un pes enorme, és veritat que totes les ètnies el que comencen és amagar els trets propis de l'ètnia que tinguis. Jo, que també sóc arrissada, molt com la Júlia, de sempre, no només això, sinó que és que et fan els anuncis de xampús i, perdoneu, ara potser us desvetllo aquí una cosa que patireu tota la vida, però aquella gent... No té el cabell.
No, per favor.
Són rissos.
Em sap greu.
Són rissos fets a la perruqueria.
Amb la Babyliss.
Eso no és el pelo.
Que són, dius, jo quan busco a Google, o sea, pentinats cabell arrissat i em surten unes coses que jo penso, però si això és una ondulació del vent que se li ha fet al sortir de la dutxa, això no és un rinxo.
Sí, seria equiparable als anuncis de la Silke Peel, d'on se depilen piernas
sin pelo.
Pues esto es lo que nos pasa a la gente con el pelo rizado.
Imagina't. I llavors, clar, jo entenc que en aquest sentit sí que és veritat que és una pena, perquè ella deia, hi ha un moment interessant que diu que totes les coristes i totes les ballarines són morenes, i ella diu, hòstia, tampoc vull aquí treure una conclusió d'això, però és com que la massa de ballarines són les latines homogènies que sin nombre, no?
Sí.
I elles, en canvi, les estrelles han de ser algú pues, que estigui amb qui et puguis identificar, una senyora americana rossa de...
Sí, el que... A més, però... també... vaig llegir un altre article, crec que us el vaig enviar, que parlava sobre...
Llegim molts articles.
Que... perquè tenim molt temps.
Som tan intel·lectuals, perdoneu.
Ai, però és el que té l'oficina. Això neix d'un club de lectura, de fet.
Doncs que era una mica tipus, què s'han deixat de fer a la Super Bowl d'aquest any aquestes dues? Perquè crec que el lema era... algú tipus, l'objectiu d'elles dues que havien anunciat era algo tipus, som dos ties superguais latines que ho hem patat. Era una mica això.
Yeah.
I el que denunciava aquest article era precisament que tant elles dos com els dos tios que surten, el no sé què, és que no sé com es diuen,
Balvin,
el J Balvin
i el Bad Bunny, són dos tios blancs també. Són latinos, però són blancs. I deia, i aquest article deia, on estan els afrolatinos? Pues estan a darrere.
Coro, a darrere, a la coreografia, en la plaça.
I fent, sortia alguna banda també amb la Shakira, uns tios que feien veure que estaven tocant instruments, que també eren tots afroamericans. Però clar, penso, hòstia, tant elles, és el que tu dius, tant elles com els tios que surten, són una... no són com la Cardi B, m'explico. De fet, vaig llegir que la Cardi B s'havia negat a fer el show de la Super Bowl perquè la... que ara ho explicaré fatal perquè no ho he entès gaire bé, però que l'equip de bàsquet o de no sé què.
Home, no, de béisbol.
De béisbol, fatal, fatal. Que l'equip aquest...
A veure, un moment, Super Bowl és futbol americà.
Jo he flipat, he pensat, merda.
Jo he dit, de què estan parlant?
Jo també he pensat, béisbol? No l'he vist. He pensat tota la vida pensant que era futbol americà i ara me l'entenc que és béisbol.
Escolta, per què no fem un programa d'esport?
És que hem de reivindicar l'esport femení, que és diferent.
El corfball.
Tu estàs perdent.
Aviam, ens estem desviant una mica del tema. La cosa és que, perdona, acaba amb la Cardi B, però fem una mica de...
Vaig llegir que la Cardi B s'havia negat a participar perquè li havien vetat l'accés o jugar a un jugador que era afroamericà l'any passat o no sé què, que era obertament racista aquesta
equip les lligues
o no sé què, o la lliga.
Clar,
I la Cardi B li van oferir i es va negar. I llavors dius, hòstia, la Cardi B es nega, que estava allà com una jabata cantant i passant-s'ho superbé, eh? Si la seguiu, els stories surt. Però aquestes dues, clar, surten i és veritat que són el paradigma de la latina europea.
Clar, la que s'ha adaptat i la que tothom accepta. Però és que ja no...
La vida de la Shakira de Ripoll...
Això és veritat. Però també és que jo crec que centrar-ho en elles és un error. Jo crec que tampoc l'article ho centrava en elles. I pel tema que ens ocupa, és més el fet de què vol dir que un artista hagi de... Com diu molt bé Miss Americana, el documental de la Taylor Swift, que us el recomano.
Ah, no l'he vist.
Que diu, una artista dona s'ha de reinventar 20 vegades més que un home. És a dir, he d'arribar als 50 anys o als 40 anys, com la Shakira i la J.Lo, havent-me hagut de reinventar per adaptar-me al mercat, perquè no deixa de ser el mercat el que et fa poder estar allà, i a partir d'uns estereotips i d'una pressió estètica molt concreta que els homes no la tenen, no?
Sí,
per què m'he d'anar vestint encara amb 50 anys i només l'única manera de pujar a un escenari i que la gent em faci cas és ensenyar el cul, no? Llavors hi ha un punt que dius, està fantàstic ensenyar el cul, però per què sempre hem de passar pels mateixos filtres?
Perquè la reinvenció aquesta que dius ha de ser estètica.
Clar, és
no?
com...
Artística,
i que estupenda, no? Que està com 50 anys.
Exacte.
Es podria estar estupenda igual, però partint d'altres premisses que no són l'estètica. Uh-huh. Saps? Vull dir, perquè podria tenir lletres molt millors que quan tenia 20 anys o coses així, no sé. Uh-huh. Que bàsicament a mi, quan veig aquest tipus d'artistes, és el que també em plantejo, de dir, vale, està molt bé, és molt guai veure aquesta gent amb aquest power. Però, jolín, jo com a actriu de 50 m'agradaria fer altres coses, que bé, de fer també, demostrar que estic superbona amb 50 anys.
I hi ha molta gent que té molt power amb 50 anys i no els estem veient perquè no estan tenint aquesta visibilitat, perquè
no, clar, dones,
és una roda, clar,
es van caient pel camí.
I què en penseu, que ara com hem tingut ara una ronda de premis, no?, dels Goya, els Gaudí, ara d'aquí res seran els Òscar, no? Hi ha hagut alguns comentaris fora de lloc sobre diferents dones, la mujer de Pedro Sánchez,
el complemento,
el complemento,
no?
Ideal, coses d'aquestes, axila, aixella sense depilar.
Sí, hi ha un punt en què també em fa ràbia perquè veus com que van molt al clickbait i que són ja titulars perquè hi hagi la polèmica a Twitter i tothom hi cau una mica en la mateixa trampa de dir, ah, faig aquests comentaris perquè la gent digui, llavors ja entrem en aquest bucle de estem parlant d'això. Però alhora el comentari general continua sent super retrògrad i a nivell estètic, és a dir, que les ties els hagin encara de fer aquesta espècie de preguntes constants, no?, de quin modelet portaràs, qui és la dissenyadora o el dissenyador d'aquest vestit, com aniràs maquillada, com aniràs pentinada, i que després es faci una valoració sobre la catifa vermella a partir d'aquestes premisses, quan dius, aquesta gent està presentant projectes artístics molt concrets que, en el que no es parla. No? Que els periodistes fan molt poc cas. En canvi, amb els directors homes no li preguntaran, oi, què trajo? És d'Armani? O no? Que és el que es queixaven moltes ties a la catifa dels Oscars, que van fer una campanya,
no?
Que era com, pregunta'm per la feina, no em preguntis pel vestit. No? Llavors, clar, entrar una mica en aquesta roda sempre de que et veus obligada a anar d'etiqueta, que per mi ja és una altra cosa, que em sembla superclassista, perquè dius, per què he de celebrar el moment més àlgid de la meva carrera amb roba de marca o amb unes en el que som tots uns precaris.
Exacte.
I els Oscars encara, però és que els Gaudí ja em fa un riure.
A mi els Gaudí sempre
que dius,
semblant...
però si estem tots a l'atur,
sembla...
saps? És a dir, què fem veure que aquí hi ha glamour i brilli,
no,
purpurina.
I a més perquè precisament els Gaudí, precisament perquè és una indústria molt petita
la qual
i, precària,
paro,
i molt precària, el cinema català, amb pel·lícules de baix pressupost, etc.
Sí, sí.
O sigui, la majoria de gent s'ha de llogar o demanar favors a tothom per poder anar amb un vestit mínimament decent dins dels estàndards. I dius, potser podríem fer una gala una mica més... mesurada a la realitat que estem vivint.
Sí, exacte. O volem fer veure que... copiar estils que potser en un altre format i en una altra indústria doncs, tenen una mica sentit, però és que la nostra realment... Primer, que em sembla que és la cosa més lluny de dignificar la nostra professió, perquè la gent es pensa que són milionaris quan veu allò.
I no només això,
sinó
que...
no arribem a final de mes.
Sinó que és, exacte, és viure de la màscara, no?
Sí.
I al final, tota la qüestió artística queda totalment relegada en segon pla i fins i tot ho fem nosaltres mateixos i mateixes, no? Perquè és aquesta cosa, no? O li dic al meu representant que em busqui una marca que em vulgui deixar un vestit, perquè llavors ho penjaré a les xarxes, perquè digue-li que tinc no sé quants seguidors. Llavors, és una mica com la bombolla immobiliària, no? Ens fem nosaltres mateixos una bombolla que nosaltres mateixos estem incitant a que acabi esclatant i ser nosaltres mateixes les víctimes d'aquesta bombolla que estem inflant.
Que si tu formes part d'aquest mercat que existeix i que és molt potent de persones, especialment dones, amb visibilitat, que cobren de marques per treure un producte X a una story seva de l'Instagram, una foto, no sé què, uns quantos, doncs, escolta'm, és una línia de negoci que tens, que em pot semblar més o menys xunga, però és la teva vida. Però que persones que no estan dins d'aquesta roda i que no tenen intenció de fer-ho, igualment s'hagin d'adaptar a aquests estàndards i això, no? De dir, hòstia, ara d'on collons trec jo un vestit que no parezca que me l'he encontrat a la basura i que no em deixi tot el sou del mes, saps? És que, clar, és molt fort. És com una boda, però molt pitjor. Les bodes també tenen aquest
rotllo. Home, però si anéssim al Gaudí, deixéssim el número de compte aquí baix, no? Estoy nominada al Gaudí. Mi número de cuenta...
Exacto. Berkami,
para sobrevivir Berkami. Hasta el próximo Gaudí.
Ai, sí. Bueno, i per no entrar, que si voleu entrem així en 5 minuts i canviem per no ser la típica tertúlia pesada de la
no podríem fer-ho mai.
Representació dels cossos en la ficció.
És que jo crec que té a veure, veus? Tota aquesta perifernàlia, tota aquesta perifernàlia dels premis, no? D'aquesta normativitat estètica, no, que passa pels vestits, pel fer veure que, no? Pel fer veure que i la part artística queda, ja va relacionat des del principi amb aquesta normativitat en les actrius, principalment, actrius artistes, com dèiem abans, amb el món de la música, on ja és això, no? Ja per entrar en un cert cercle ja has de tenir una normativitat física, o bé ets l'excepció, no? I tens un cos no normatiu i ets l'excepció, llavors en el món de la interpretació, que és el que més conec, és com la gorda, no?
Sí,
per
clar,
exemple.
Bueno,
ja està la gorda,
com es diu l'actriu, la Itziar, no? Que ara està tot arreu, és com
clar.
El símbol i tothom, mira que inclusius som, no?
I és
que tenim aquí aquesta dona amb un cos
I al final és fatal, perquè és com és aquesta de la, com es diu, com es diu? Bueno, és igual. Però que agafes una, la fas ja la bandera
símbol,
de tal, i llavors ja tota la resta ja són totes normatives, no, exactament iguals, com les xiques del cable, perdoneu-me, que sembla que les mesurin i les pesin per fer el càsting, perquè són totes igual, no té res a veure amb les actrius, pobres, sinó amb tota la indústria com funciona. Però com tenem a una que és o la gorda o la no sé què, i aquesta ja no representa totes les diversitats, que això és molt fort, perquè llavors sembla que parlem de no normativitat, sempre és la gorda, no, perdoneu, és que hi ha moltes altres diversitats que no estem representant i que no podem fer sempre. I després hi ha cossos entremig, com els que trobes al carrer, i aquesta gent... No hi ha una representació,
és que el problema jo crec que és perquè basem els perfils en l'estètica corporal.
Totalment.
Llavors hi ha un problema en què dius, perdona, els perfils haurien d'estar hauríem de partir de premisses molt més àmplies.
Exacte.
D'actitud, d'energia, d'estada en una escena, el que sigui. Hi ha milers de perfils diferents, que és el que et trobes a tot arreu.
Ah.
Si només la bases en estètica, llavors, clar, es redueix...
Pues que fins i tot podries basar-ho només en estètica, però és que estètica no vol dir
Però igualment és un error, perquè què? Els personatges, és a dir, l'amiga de no sé què ha de ser sempre la gorda, o el no sé quantos ha de ser sempre el prim, o el graciosillo ha d'anar sempre amb ulleres. Vull dir, hi ha un punt d'estereotip. Sí, sí. Que penses, però tu creus que la gent veient això, clar, l'únic que reps és el que direm després, no, de diferents representacions que hi ha hagut al llarg de la història, però que arriba un punt que dius, pues que no pot ser que basem actituds en cos. És una cosa que hauríem d'allà de començar a separar, de que jo puc pesar 76 quilos, que és una mitja raríssima que hi ha per allà al món que sembla que no existeixi, no? Perquè ho passes a 200 o, 5, o 42, i llavors dius... i enamorar-te d'una persona i tenir una història d'amor, no sé, algo com...
Com si estiguessis viu aquí al planeta Terra. Exacte.
I ser protagonista,
de la teva història sense ser l'amiga.
I sense que el teu cos sigui un element central de la trama,
que,
no?
Crec que a mesura que van aparèixer el punt de vista més feminista en les ficcions van, i més antiracista, tot això va canviant, però hòstia, costa.
Sí, costa,
sí,
costa.
Sí. Sí, sí. Bueno, escolta'm, hi ha molta xitxa.
Sí, en farem una altra, eh?
Farem una altra i convidarem algú, no? Potser un dia d'aquests.
Sí, farem...
Deixem de fer tertúlies.
Si
però bueno, total, la resumint una miqueta, és que seguim estant bastant malament amb aquest tema, tot i que ha avançat, sí. I sobretot jo crec que el que ha avançat i que és molt interessant és que ara es digui tota la crítica sobre aquest tema estigui present fins i tot,
sí, sí.
No? Pues amb els Oscars, no?
A
la indústria més patriarcal i més xunga que existeix i més poderosa, no?
I més putrefacta.
Exacte.
Dones i cultura.
Bé, ara anem a la nostra cançó, als nostres moments musicals que tant ens agraden. Mira, Princess Nokia, jo, és una tia que em cau molt bé. A més, va haver un vídeo a YouTube molt graciós en el que estava al metro de Nova York i algú feia un comentari racista i ella anava amb uns noodles i llavors li va tirar la cara al tio i el va fer fora del metro. I vaig pensar, vaya grande.
Però i l'estaven gravant, quina casualitat.
No, era molta gent i al cap de dies van dir, aquesta tia és Princess Nokia. I la tia, sí, la tia que va en metro, cosa que diu bastant d'ella. Doncs això, que és una tia que ens cau molt bé. I en aquesta cançó ens anima... Pues en aquesta autoestima i aquesta confidència per empoderar-nos d'altres tipus de feminitats, ojo, perquè això és important, més enllà de la normativa, i a lluitar contra el male gaze, que és aquella mirada que veiem en la ficció audiovisual o literària, que és una mirada sexualitzada de les dones només pel gaudi del lector o l'espectador masculí, és a dir, perquè els homes facin palles, bàsicament. Doncs Nokia reapropia de la paraula tomboy, que correspondria al nostre insult de marimacho de tota la vida, i es reafirma la llibertat de l'expressió femenina, sigui quina sigui, però escollida per nosaltres. Gràcies. Amb les seves paraules, en una entrevista, aquest és el meu cos i m'haureu de mirar, món. Us agradi o no?
With my little titties and my fat belly, I could tell your man if you finna let me. It's a guarantee that he won't forget me. My body little, my soul is heavy. My little titties be booking cities all around the world. They be fucking with me. I'm a Calvin Klein model, come and get me. Step the resi up, don't be fucking with me. My little titties are so itty bitty, I go locomotive. Chitty chitty, bang bang. Gold hoops and a name chain. 10 boots are like 4 rings. Missy Elliott can't stand the rain. You lame, playing the same games. Little titties not so damn pretty. Staircase in a crack filly. Little titties in a fat kitty. Big pants and some stuffed shoes. Pop pop bow, Blue's Clues. With my little titties and my fat belly. 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 My little titties. Y'all watch what gon' happen next.
then I'ma punch you again. With my low titties and my fat belly, my low titties and my fat belly, my low titties and my fat belly. My low titties, my fat belly, my low titties and my fat belly, my low titties and my fat belly. My low titties, my fat belly, my low titties, my fat belly.
His level too magic and he cannot tell. He fuck with my bro, how my pussy is spelled. My thought is special, got locked like a jail. It's Polo, it's Tommy, it's Mecca, it's naughty. I'm finna sit back and just sip on Bacardi. You come to my party, you gon' meet my army. A room full of girls and we acting real rowdy.
I amb aquesta sintonia arriba el nostre particular oasi femení, l'espai on fem justícia a les dones que el patriarcat s'ha ocupat d'invisibilitzar al llarg de la història, nada menos. La recuperem i aprenem de la seva saviesa. Endavant, Mar.
Hola, de nou. Avui, en comptes de parlar de dones històriques, que és el que havia fet algun altre dia, us vull parlar i potser llegir i reflexions d'algunes filòsofes i algunes dones superpotents, power, que han escrit sobre què significa tenir un cos de dona en aquest món, en el present, en el passat. Potser les més antigues són dels anys 60, 70. I per què he decidit petar-me la secció que feia fins ara? Doncs perquè, pensant-hi, no tenia gaire sentit parlar de cossos normatius de fa 300 anys, perquè la norma, en el fons, està al dia a dia, i si no... Bueno, no sé què en penseu. Jo penso que és molt difícil, no? Perquè veure un cos, pues, els cossos de les dones de Rubens, pues, allò era normatiu, però tampoc ho sabem molt bé com patien o no patien aquestes dones la mirada dels homes a la seva pell, perquè no ha quedat res d'això. Aleshores, pues això, he tirat pel dret.
Molt bé.
Aleshores, us llenço alguns pensaments i vosaltres em digueu el que penseu. he estat llegint els textos d'una revista que us recomano, que es diu Duoda, que és una revista d'un grup de recerca feminista, sobretot d'història, que és molt interessant, que està tota online, i parlen sobretot dels la Maria Milagros Rivera parla sobretot dels adornos del cuerpo femenino, que això, si volem nosaltres, ho podem llegir com a depilar-se, pentinar-se, tenyir-se o vestir-se d'una manera o d'una altra, posar-se talons, etc. No? Doncs la Milagros és interessant perquè diu que l'adorno femenino es construeix en base a un llenguatge que pot arribar a ser molt perillós i molt conflictiu en les nostres societats patriarcals, que fa molts anys que existeixen, però en la que vivim nosaltres ara. I això és així perquè és molt forta, la Milagros, i és molt densa i potser ara no cal. Però, segons ella, el nosaltres fer-nos grans com a dones i com a adultes, perdem el contacte amb la nostra naturalesa i ens erotitzem. I d'aquesta manera ens convertim en objectes de desig pel que nosaltres entenem que és el nostre complement indirecte, que és un senyor, no? Un home, un senyor, el que sigui. I això ens ve transmès a través de la tele, dels còmics, dels llibres, ara de l'Instagram, del Twitter, de tot el que vulguem, no? De les catifes vermelles, un llarguíssim, etc. I llavors què passa? Que els nostres cossos es transformen o els transformem per agradar els homes, que són els nostres receptors en aquest sentit. Aleshores, parlant de anar-li donant voltes a aquest tema, és interessant que això, crec que la Júlia també s'ho ha llegit, perquè és molt guai, hi ha una altra dona que es diu Ana Lozano Valverde, que parla del cuerpo intérprete, que això parla ella sobretot del cine, de com les càmeres tracten els subjectes com a objectes, no? I com això ens afecta a nosaltres a l'hora de veure un cos d'una dona o un cos d'un home, com les càmeres graven els cossos de les dones des de l'època del Hollywood daurat fins ara. I ella parla que nosaltres, com a dones, cada dia ens mirem, o no, però vull dir que ens sentim mirades per un món majoritàriament masculí, en el sentit, no majoritàriament masculí per nombre, sinó per poder, diríem, no? I ens anem, doncs, això, transformant, i en paraules de l'Ana Lozano, perdoneu que les busqui, diu que, i això és interessant, perdoneu, és que estic donant voltes, per lo que dèiem de la J-Lo, la Shakira, etc., m'ha semblat molt interessant perquè és molt difícil, com a dones, no jutjar la sexualització d'una dona que ho fa, entre cometes, perquè vol, no? Mm-hmm. Quan nosaltres veiem la Shakira o la J-Lo, que van... La J-Lo anava com amb un traje com de Gaudí, vaig pensar jo. Sí o no?
Sí, sí, sí.
Com
sí.
De trencadís, no? Que jo vaig pensar que era horrorós, sí. Però que vale, molt bé. I penses, per què fa això? Jo crec que totes... Bueno, a mi em passa sempre. I penso, hòstia, tio, que foti el que li doni la gana, que per algú té 50 anys i és un artista de dalt a baix. Però és com impossible pensar, hòstia, tio, quina ràbia, si ella fa això, jo també ho haig de fer. Perquè si ella és la famosa i és el nostre referent i està fent això, les que tenen 15 anys no ho podran evitar fer-ho i repetir-ho, no? I és molt difícil aquesta mena de conflicte intern que crec que ens passa a totes, que no és, bueno, sí, és un judici de un judici estètic i un judici simbòlic de dir, hòstia, quina ràbia com a feminista que em fa que aquesta tia estigui fent això. Però alhora penses, però no, perquè soc feminista i aquesta tia ha de fotre que li roti, no? I és molt difícil aquesta dicotomia.
Sí, sí, sí. I també és un judici com de, o el que se'ns desperta, com una cosa de classe, no? De jerarquia, de dir, és que tu ja et pots permetre no passar per aros perquè com a mínim a nivell econòmic tens una independència que potser jo no tinc, o que potser independentment de mi, no? Altres persones en altres situacions no poden escollir fer. Perquè realment els hi va la feina i aquesta feina sí que depèn tot, molt la seva vida o la seva realitat econòmica, no? Mm. I aquest, a mi és un punt, aquest en concret, que em resulta complicat.
Molt complicat.
Molt complicat perquè se'm desperta allò de l'instint de classe, no?
Sí.
De dir, clar, jo des de baix no puc canviar, segur, saps? Ja només per la part econòmica.
Clar. Bueno, i perquè no som referents a nivell global de ningú, mm-hmm. no? A nivell individual
encara,
potser sí.
Encara. Sí, sí. El món de la ràdio...
No, totalment. A Ràdio Fabra ho som.
No, i ara em feia pensar amb la noia aquesta, la cantant aquesta que s'ha fet tan superfamosa, superjove, la Billie Eilish.
Ah, sí. Mm.
No, que aquesta, vull dir, trenca totalment aquests patrons, no? Perquè va vestida sempre superàmplia.
Sí, però és boníssima, eh? Tampoc no. Els trenca tant.
Bueno, però a nivell del personatge creat, hòstia, jo crec que comparar-la amb la seva edat a la Britney Spears, m'entens? Vull dir que,
clar, però...
que l'ha patat en el mateix nivell. Bueno, jo crec que és un referent de dona jove que també juga una mica amb la sexualitat, però des d'un altre lloc. Però clar, penso, el món està preparat per una Super Bowl amb la Billie Eilish vestida con ropa ancha, haciendo el espectáculo inicial. Segurament
bueno, és que
no,
tampoc... Eh? El problema és que agafem referents com la Super Bowl per
ser... Ja, però bueno, vull dir que... Sí, però que és veritat que és un dels espectacles sí, que sí. Anualment, vull dir, però més la també... peten, més es veuen, més es comenten, no? Perquè realment és... Ah, o sigui,
bueno,
com
per
a
això,
espectacle és espectacular.
Per això una senzilla abraçada...
Sí, sí. Segueix, Marc, estem aquí volvint a fer la tertúlia.
Que no és tertúlia, això, per favor.
No.
Bueno, sí, mig tertúlia. És que avui m'he fotut... M'he liat la manta al cap molt gent amb els textos aquests.
Vinga, dale, morena!
Pensava també que això ho hem citat al principi, l'Eugènia Balcells, que és una artista, parla també del placer de ser cuerpo, el
això
placer de ser cuerpo, perquè això està, aquest text està extret d'una d'aquestes revistes que tracta sobre el cos de les dones i les malalties occidentals, vale? I parla com una mica de com la medicina occidental s'ha oblidat de les malalties, entre cometes, de les dones i dels nostres cossos, doncs aquí pot entrar la endometriosis, la regla, etc., i un llarg etcètera, no? I ella diu, Las palabras y las imágenes son los dos grandes poderes. Mantener en nuestra imagen, en nuestra mente una imagen catastrófica es llamar literalmente a la catástrofe. Mantener en nuestra mente imágenes enfermas es invocar la enfermedad. Això ho diu perquè... a veure, espera't, eh? Això ho diu perquè ella parla de com, si nosaltres no estem acostumades a veure cossos... Bueno, jo ho he entès així. A veure cossos que nosaltres podem considerar malalts, com per exemple cossos obesos o cossos cel·lulítics.
O molt
cossos,
prims. Que també
cossos són molt prims. Sí, sí. Això, per desgràcia, sí que estem molt acostumades. Però cossos, sí, cossos coixos, cossos que els hi falta alguna extremitat, no? Si això no ho veiem, no estem acostumats, no tenim referents visuals, quan ho veiem és molt raro i és molt violent per nosaltres, perquè no ho podem ordenar mentalment en cap dels nostres calaixos de referent visual, no? Clar. I en aquest sentit, si, com ho dèiem, no? Pues la gorda, la prima, la morena, la rosa, no sé què, si no entra l'estereotip que per sort hi ha ties com la Liso, no? Que són mega ultra canyeres, que és aquesta tia que és una que ha guanyat Grammys també, sabeu qui és? Hòstia, tia, esteu fatal. Tu tampoc, Júlia. És molt famosa, però
de
molt,
no
molt, molt, molt,
eh,
molt.
De tu no
s'esperava,
Júlia.
A vegades us decepciono.
De mi sí, jo m'ho esperava de mi mateixa.
Ja. Doncs jo, la Liso és una tia... De... Oi, us la passaré, us la recomano moltíssim. És una tia que toca la flauta, ¿vale? Però rapera també. Vull dir, és, faria pop, trap, no sé, el que fa ara tothom, vale? És
super, però amb una flauta.
Super blockbuster de la música, però toca la flauta travessera. I és una tia gegantina, però gegantina. Una teta de la Liso són com tres caps meus, vale? I la tia està super, super on fire. I surt amb uns outfits i unes movides. És fortíssima, és la millor.
Ens encanta, la vull veure ja.
I aquesta és super en, està super en contra del fat.
Ah, vale, vale. Ai, és que l'he buscat, ja sé que...
De la gordofòbia. És molt guai, ella. I surt fotent-se, bueno, nachos, menjars carós... És, perquè, clar, a veure, és nord-americana, és el que hi ha, no? Clar. La gastronomia nord-americana no és famosa per la seva salut. Llavors, la tia és en plan, jo foto això perquè em dóna la gana i estic feliç i a sobre ho peto i guanyo Grammys i sóc una gran intèrpret, no? Doncs molt bé. Doncs aquestes ties, com més surten, més t'acostumes a veure-les. També ho parlàvem, com més noies amb bigoti veus, més normal et sembla veure noies amb bigoti, no?
Sí.
Com més aixelles peludes veus, com la Irene Moray o la Maya d'OT, o nosaltres mateixes, doncs vas pel carrer i veus un sobaco pelut, doncs fantàstic, doncs un sobaco pelut. És que no, deixa de ser raro en el moment en el que ho veus, no? I si no ho veiem, no existeix. Això és així, el que no veus no existeix, no? I això. Dit això, aquí s'acaba la meva.
Dit això,
con un no sé què i un bizcocho, pues...
Ei, pues, bravo. Molt,
que bé.
Pues que visqui.
Com gràcies, Mar.
Com aprenem,
per aquest moment.
Ja, avui no ha sigut molt històric.
Que sí,
bueno,
que sí.
I tant.
Ha sigut tot el que havia de ser.
Trolls! Trolls!
La, 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 la... És que s'ha de cantar, si no... Ah, vinga,
sí,
va!
Sí, sí, sí.
La, la, li, la, la, li, la, la...
Trolls!
Jo us deixo així tot el...
Trolls!
Estarem en bucle.
Vale, gràcies.
Doncs ja ho sabeu, a Twitter sempre és Nadal. T'hi poden trobar regals de tota mena i sobretot criatures que de pesades i insistents acaben sent pitjors que les paparres. Què ens portes avui, Júlia?
Oli!
Oli!
Bé, avui, aprofitant que estem tractant un tema que a mi especialment m'interessa i m'apassiona, us vull explicar un fenomen molt habitual a xarxes, però molt habitual, ara us fixareu quan us ho digui, que no està regit per cap altre impuls que la gordofòbia. És a dir, literalment, el rebuig i la por a les persones grasses, que és una cosa que, mira, és absurd, però passa. És el de comentar, la cosa que passa és el de comentar la foto d'algú gras o no normatiu, o no molt prim, perquè clar, què vol dir gras, saps? Que sentir-se orgullós del seu cos, és a dir, atrevir-se a mostrar-lo en una foto, és fer apologia a l'obesitat. Apologia a l'obesitat.
Jo ho he vist moltíssim.
Ojo, és que és molt fort. És a dir, Perquè, senyores, resulta que si tu no ets prim com un fil de pescar i decideixes que et ve de gust fer-te una foto sense cap tipus de complexa, doncs el sistema es veu que implosiona. L'FBI rep milions de trucades, vale? Per satèl·lit, a Putin li sona un telèfon vermell i alerta global, perquè una noia gorda està reivindicant el seu dret a fer amb el seu cos el que li surti de la figa i a qüestionar uns cànons estètics impossibles, patriarcals i racistes que ens obliguen a sentir-nos sempre frustrades amb la nostra aparença i així aconseguir el control dels nostres cossos i de la nostra capacitat d'expressió.
Molt bé, bravo!
Yo me he quedado con que Putin tiene un teléfono y le suena.
És a dir, tu ets una noia grassa, penses una foto i a Putin li sona un telèfon i diuen està passant això, algú està contradint els nostres cànons estètics. Vale, una persona normativa decideix penjar una foto i, oh Déu meu, com s'atreveix a fer això? Quina vergonya, fa apologia a l'obesitat, com les lesbianes que fan apologia de la perversitat sexual.
Home,
i del bici...
Ja us vale.
Exacte, només anant pel carrer. I les feministes, que quan fem tuits, en el fons el que estem fent és adoctrinar les criatures a jugar al pati a la rencapenis. Això ho fem.
Ai, sí, quin joc, sí. Quin records d'aquest joc.
Se'n recordava quan estàs allà al col·le i deies posa't allà, obre les cames i arrencaves penis. Doncs a veure, aquí... En Pinya McPinyez, que us recomano, és un actor molt divertit a Twitter, ho explica molt bé en un tuit i diu: si los gordos dejamos de subir fotos, no tendréis ningún sitio en el que volcar vuestra opinión de mierda disfrazada de falso consejo de salud. És que és pam, totalmente. És això. És a dir, l'excusa barata per dir que ho estàs fent en nom de la salut, que dius que què sou, el doctor Xavi Verdaguer. Perquè, clar, una persona prima fumant, drogant-se, menjant 500 torrijas, no fa apologia de res. I tothom tranquil. Però una persona grassa només existint, respirant, sí. Doncs sembla que t'obligui a ficar-te per la gola amb un embut, 5 menús Big Mac amb patates de luxe i Coca-Cola de vainilla. I no és veritat. Aviam, no veieu com és de ridícul? Com que la salut no està relacionada amb l'aparença? Mira que ho diem vegades. Que per comentaris sobre la salut de la gent, sense ser el seu metge de capçalera, és bàsicament ser un pesat i un maleducat. Gent.
Totalment. I un demagog.
I un demagog, absolut. Sí, que només fer-ho quan la persona és grassa és claríssimament gordofòbic. No ho feu, per favor. No ho feu. En general, això és un consell que us donem des d'aquí... Sí. Guardeu-vos les opinions de merda, vale?
Seguiu-lo o, si o jugarem a la renga.
Exacte, si us plau. I encara menys la justifiqueu amb un argumentari que es desmunta més ràpid que les fires ambulants, vale? És a dir, em quedo per acabar perquè avui m'estic quedat sense aire, estic donant-ho tot. Em quedo amb la resposta del fil que proposava Pinya McPinyez, d'un tal Trixterido, que deia és que em fa riure. Yo cuando subo mis fotos sí que soy culpable de que se os ponga gorda la... I ell posa... Se lo llevan. Del pla se ha vuelto loco. Pues això mateix, ¿vale?
Ay, maravilla, maravilla.
Yo no quiero un erudito ni un millonario, sino no como tú con ese vocabulario. Contigo yo pierdo hasta mis buenos modales, aunque terminemos como los animales. Muévete, muévete como un invertebrado, soy tu cazadora y tú eres mi venado.
Sí, mamita, yo soy como Bambi, tu venadito. Dale, cállate y ponte de ladito.
Esto a ti te va a calentar, ¿qué? A calentar, ¿qué? A calentar. Esto a ti te va a calentar, ¿qué? A calentar, ¿qué? A calentar.
Eso.
Doncs ja ha arribat l'hora de la Tila. Avui el programa s'ha convertit una mica en una hora de la Tila constant, perquè clar, ja veiem que jutjar, objectivar els cossos de les dones és una mostra de força i repressió del patriarcat que està molt estesa encara i que ens toca bastant als ovaris. Però avui em vull centrar en el cinema. Com que s'acaben d'entregar els Premis Gaudí, els Goya, els Feroz, els Globos d'Oro i estan a punt de celebrar-se els Oscars, de fet, aquest diumenge, no? Crec que són la gala.
Visc bastant aliena tot plegat. Però sí,
Fins que no et nominin, no t'ho miraràs.
A mi fins que no et nominin a un Oscar, jo passo. Com la meva àvia, que fins que no surti a la TV1, es nega a mirar TV1. I això és real. I dius, iaia, ningú li afectarà que tu no miris la 1, però bueno.
A ella no vol que la contin.
Exacte. Jo no participo en este engaño.
M'encanta.
Bueno, pues de tots aquests premis, a veure, no analitzarem tots ells, però bueno, quedem-nos amb alguns. De tots dels Gaudí, Goya, Oscars, els que estan millor en temes de gènere són els Gaudí.
Mira.
També és veritat que són els premis, són més joves, la gent que pertany a l'acadèmia és més jove, sí. Hi ha més paritat, i també és cert que són pel·lícules amb menys pressupost.
I ja sabem que això a les dones ens agrada molt.
Això és, exacte. Per tant, hi ha els Gaudí, així molt ràpid. En les 12 edicions que ja s'han fet dels Gaudí, que vaig dir, ostres, Déu-n'hi-do, ja fa anys, d'això. Doncs 4 dones han guanyat el Premi a la Millor Direcció, que no està gens malament si ho comparem amb els altres premis. Sí. Aquest any, de fet, ha guanyat la Belén Funes per La hija d'un ladrón, el 2018 va ser també la dona, la Carla Simo, operació al 93, la Neus Ballús el 2014 per La plaga, o la Marc Coll per 3 dies amb la família. També la majoria d'elles, no totes elles, molt joves i molt. Diguem, crec que unes quantes novell de primera pel·lícula, que van estar molt bé. Però anem a fer el salt als Goya. Els Goya es van crear el 1986 i des de llavors s'han emportat el Goya a la millor direcció... Tres dones!
33 anys, senyors!
Venga, Pilar Miró, per el perdó.
Una dona cada 11 anys.
Exacte. No, però, i Ciervo ya importuí mis ojos. Isabel Cuixet, s'han emportat dos.
Epa,
la Isa.
No es pot queixar, la Cuixet.
No es pot queixar, Sempre a tu. Per la via secreta de les palabras i per la libreria. Però això no és només un problema de representació, que evidentment no és. És la mostra d'un problema estructural que, com apunten perfectament les nostres companyes de CIMA, el problema comença, primer de tot, amb el cens de l'acadèmia, on només hi ha un 28% de dones.
Toma ja.
Clar.
Per tant, això demostra clarament que els homes voten més els homes, per una banda. I després hi ha un altre tema més interessant, el tema del money. No, perquè ara a la pròxima convocatòria d'ajuts del Ministeri de Cultura, que dona a les pel·lis grans, diguem, no? De les 20 pel·lícules que rebran aquesta subvenció general anual, dues són dirigides per una dona. Dic dues per una dona, perquè és la mateixa que és la Isabel Cuixet.
Però bueno!
És que això és, mira...
Isabel Cuixet!
Però això és el
Premi Gordo.
Com és allò? El complex de la Pitufina, no? És com, agafem a una, li donem tot, llavors no ens poden titllar de masclistes o de no paritaris, perquè tal, que és que clar, no, sempre és ella la que...
Aviam, si tenim la Cuixet, també dones del món, aparteu-vos.
No, però clar, el tema d'aquestes subvencions és que són les subvencions que donen a les pel·lis de més d'un milió d'euros, vale? Per tant, o sigui, vol dir que tu has de tenir una producció potent de pel·lícula, no una pel·li rotllo intimista de com mis amigos i mi família i tal, saps?
Perquè...
I la Isabel Cuixet és una tia molt ben connectada internacionalment també, perquè... ha fet pel·lis fora, i aquesta pues, aconsegueix la pasta, i les altres pues, no, perquè segur, potser és que les dones no sabem gestionar els diners.
Exacte.
Sí, segurament.
No ens agrada gastar-los.
Ens els gastem massa, ens roba.
És que són molt superficials.
I brilli.
Gastem molt en maquillatge a les produccions de pel·lícules.
Bueno, i clar, i això només entrant, evidentment, perquè no podem fer un programa només d'això, seria un rotllo, només entrant amb la direcció. Però si entrem en les categories tècniques, ja...
Apaga i vámonos.
Apaga i vámonos, eh?
Apaga i sí. Marxem.
Mira, he agafat un, així per confirmar la sospita. He agafat un premi a l'atzar, vale? El Goya al millor muntatge, vale? O sigui, que és un premi tècnic importantíssim,
perquè
si una pel·li no està ben muntada, doncs ja me diràs tu. Doncs he mirat només els últims 20 anys, perquè ja anar més enrere doncs ja em semblava inútil.
I és insultant, una mica.
Vale, doncs, en 20 edicions... dues dones l'han guanyat.
Isabel Cuixet.
Jo me la visto, jo me la como. Isabel Cuixet i Isabel Cuixet. No, l'Helena Ruiz, però que era compartit amb un home, que eren dos, per Lo Impossible.
Li aguantava el bolso.
El 2013. I la Cristina Pastor per La celda 211 el 2010.
Doncs mira, aparte de que és muy fuerte, te voy a decir una cosa.
Dime una cosa.
Que, perquè és que és un temazo. Que fa un temps em van explicar que al principi del cinema les muntadores eren dones perquè el procés de muntar
era tallar.
De tallar, o sigui, era molt manual.
Artesà,
i llavors les persones, els professionals que tenien més tècnica i més rapidesa i més d'allò, amb les tisores eren les cosidores, les dones, perquè cosien. Llavors, hi ha un fenomen, per favor, que parlarem un altre dia, que és com en el moment en què un home entra en un sector feminitzat, aquell sector, de cop i volta, es comença a ser envaït i comença a agafar una reputació
exacte.
Que fins a llavors...
Com la
cuina. La cuina.
La cuina és
l'exemple. La moda.
Exacte.
Totalment.
Pues és més un fenomen que...
En parlarem d'això.
Sí, sí, és molt interessant. Jo ja ho sabia això, perquè tinc diverses amigues muntadores. Sí. De fet, una d'elles que ha estat nominada al Gaudí aquest any, però no els hi han donat. Juliana, no passa res.
No passa nada.
Seguirem.
A la propera Juliana.
Sí, però ara ja acabamos con la guinda del pastel, que són els Oscars, que te cagues. Ai, o sigui, ja és rotllo, o sigui, increïble, eh? En tota la història dels Oscars, la primera edició va ser el 1929, eh? Sí, fa 91
edicions.
91 edicions. Com 91 són,
eh? Només s'han nominat, eh? Mare de... A millor direcció, 5 dones. I només una ha guanyat.
Wow. Isabel Cuixart!
Isabel Cuixart!
Recordeu? El nostre comodín, per favor.
Exacte. Titanic no era d'ella?
Clar que sí.
La Catherine Bigelow per En Tierra Hostil el 2009.
Mare
és
de
molt
Déu.
Fort, això, eh? Jo no m'ho creia. O sigui, és molt
és
fort,
molt fort
eh?
És molt fort.
És fortíssim.
Jo no m'ho esperava, nominades, eh? Tan heavy dels Oscars, no m'ho esperava, mira, ves.
Però és que després hi ha un punt en què penses, això passés al contrari? Hi hauria una tercera guerra mundial.
Fa
50 anys que estaríem en guerra mundial, perquè
totalment.
Penses, 5, nominades.
De, bueno, Vox debatre... dominaria el mundo, saps?
Claro, claro. Seria...
Encara hem de debatre les quotes allà, a tot arreu, on anem.
Sí, ai, sí,
per dir, no, és que les cotes no són perquè treballin.
No, però és que
no volem... És per desenxufar els homes.
No, no volem premis, volem que ens doneu la pasta.
Directament. Per a maquillaje.
Fins aquí, tu.
Satisfyer Pro. Notícies orgàsmiques assegurades.
Bé, quines bones notícies tenim aquest mes, eh? Després de prendre'ns una tila o un Lexatin, agafeu el vostre Satisfyer i a gaudir, que també hem passat coses bones aquests dies. Vamos, Andrea!
Sí, i a més hem de dir que les coses bones van relacionades amb les aixelles.
Sí, senyor!
Tome.
I per què no hablar de axilas en esta secció? Parlem de les axilas no depilades i del morbo que fan, també. Per
sí.
què no? És el que deia abans la
Cada
Mar, no?
Cada cop ens exciten més
Clar.
Les axil·les no depilades.
En el moment en què t'acostumes a veure, normalitzes, llavors pots començar a valorar si t'agrada o no t'agrada.
Exactament.
Totalment.
I ens agraden. Ens agraden.
Sense haver de sexualitzar ara les persones que entrarem en aquesta secció.
Ni les axil·les.
Ni les axil·les.
Cada persona.
No totes les axil·les ens agraden, no?
Totes
si
no.
Una dona m'agrada, les seves axil·les no depilades
també.
Clar, més. Clar. Doncs total, que celebrem les axil·les no depilades de la cantant Amaia, que sí. va anar també a no sé quina gala, la gala de...
Els Goya.
Sí, els Goya.
Sí.
Va fer la Marisol.
Ah, exacte. Doncs pues va anar amb les axil·les peludes i ben boniques... I en la línia felicitem a la Irene Moray, perquè
sí.
és la joveníssima directora que ha guanyat un Goya i un Gaudí al millor curtmetratge de ficció.
Sí.
Per a Mas Inri també va recollir el Goya a fer un discurs que segurament va deixar mitja platea boca badada i va aixecar el braç i con su vestido de brilli-brilli ensenyó su axila no depilada i és que... És que és meravellós. És que és verdad?
Sí. I lo fort és que molta gent s'ho ha pres això com un repte, no? No és un repte, no em surt la paraula.
Com un challenge.
Ah,
com
sí,
una provocació.
Com una provocació, exacte. No? Com mira aquestes feministes, no? Provocant.
És que això és,
no?
és el que fa que sigui meravellós.
Que, quan veus una xilla no us entra com una picó a la gola, no? Com una cosa raríssima.
Sí.
Molt bé.
Sí, absolutament.
I
més a prop, bueno, més a prop, sí, encara més a prop, d'aquí, molt més a prop, hi ha una gran notícia, que és que a finals de gener el Palau de la Música va fer el primer concert de la història de Barcelona, a l'Oro, amb obres 100% escrites per dones. A més, es van estrenar per primera vegada a Espanya dues obres de dones tan famoses com la Clara Schumann i la Amy Beach, i són obres que direu, Bueno, fa 3 anys que van escriure.
No.
Tenien un munt d'anys i estaven allà
com
en un calaix.
Com 100 anys. Sí. I ningú s'havia dignat a programar-les.
No, perquè total... pa què?
És que no n'hi havia abans.
No n'hi havia. I com no s'ha escoltat merda grossa al Palau de la Música.
Doncs això, volem donar les gràcies a l'Orquestra Simfònica Solidària de Barcelona i a la Clàudia Dubé per fer això possible.
Molt bé.
Dones i cultura.
Ai, ara sí, doncs aquí, fins aquí hem arribat avui. Esperem que us hagi agradat el primer programa de l'any, eh? Venim fortetes, anem bé.
Déu-n'hi-do, avui ha sigut... Avui és un bistec de programa.
Tenim ganes, i en farem més i millors. Recordeu que aquest és un espai per totes. Ens podeu fer arribar les vostres peticions i comentaris a les xarxes socials, Facebook, Twitter, amb l'etiqueta #RadioDonesiCultura. I recuperar el programa quan vulgueu mitjançant el podcast a la web de Ràdio Fabra. Una abraçada i fins la propera.
Adéu! Adéu.